a Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Onze i 13 minuts, en uns moments els parlem de Miquel Utrillo. Abans dir-los que el Premi Trinitat Catasús 2009 és per... Fem això a les plegues... Fernando Guillén. Ja us ho explicarem en més detall, eh? Però Fernando Guillén. No us podem dir encara el guanyador o guanyadora de la Ploma d'Or. Bueno, no us ho podem dir. Sí que els ho podríem dir, però com que la nota de premsa no ho diu, no direm res que no diguin. Perquè si no, oi, però, en fi. De moment, Fernando Guillén, Premi Trinitat Catasús. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia de nou, Vicenç.
Miquel Utrillo.
Miquel Utrillo.
I l'exposició sobre Miquel Utrillo, que s'inaugurarà demà a l'edifici Miramar a partir de les 8 del vespre i que va ser presentada ahir al restaurant Els Quatre Gats. Eren presents la comissària de l'exposició, Vinyet Panyella, acompanyada del regidor de Cultura, Gavi Serrano, i del director del Consorci del Patrimoni, o gerent del Consorci del Patrimoni, Antoni Sella.
Certament, i abans de parlar de Miquel Utrillo, farem un petit encaix que fa referència en allò que deies al principi de l'hora, aquest canvi d'ubicació de l'escultura de Lluïsa Granero. Li varen preguntar, abans de començar la roda de premsa, amb el regidor Gavi Serrano, si finalment això es confirmava, de que hi havia aquest canvi d'ubicació, i aquestes van ser les seves paraules.
Nosaltres el que hem valorat és que havia un grup de ciutadans, ciutadanes, que estaven demanant un canvi d'ubicació, d'emplaçament de l'estàtua de la Sirena del Jou, i per poder prendre aquesta decisió amb tranquil·litat i donar aquell recolzament que creiem que val la pena reflexionar-ho, doncs hem decidit no col·locar aquesta escultura a la punta, a l'escala de la punta, i per tant deixarem l'espai net, amb el qual seria possible aquest moviment. I aquesta escultura, la idea és col·locar-la aquest proper dijous a les 7 de la tarda a el que seria el parc infantil que hi ha a la plaça Sant Sebastià. Creiem que és un indret que ara, amb el passeig recuperat, és un espai molt maco i que també té una vista al mar, amb la qual deixem també mirant al mar, i la posada al passeig Balmín o la posada a l'ermita de Sant Sebastià comptarà amb aquesta escultura al seu costat.
Com és aquesta escultura que s'ha de col·locar? Perquè una miqueta els sitgetans en facin una idea.
A veure, és una escultura d'una dona a peu dret, de bronze, i que és una escultura que vam col·locar quan vam fer l'exposició de la Lluïsa Granero, i que va ser malmesa perquè va ser llançada per les escales de la punta i va caure al mar, i des de l'equip de govern vam valorar que aquesta escultura que va ser malmesa i que per tant enteníem que l'art, que nosaltres volíem reivindicar el tema de l'art, i enteníem que havíem de recuperar aquesta escultura i posar-la a Sitges, que pensàvem que és una ciutat o una vila que té la seva proposta al voltant de l'art i de la cultura, creiem que no es mereixia una estàtua trencada.
Aclarida la qüestió per part del regidor de Cultura, Gavi Serrano, ara sí anem per Miquel Utrillo.
Doncs Miquel Utrillo, com deies, hi havia el regidor, el director del Consorci del Patrimoni, la comissària de l'exposició, Vinyet Panyella, molt cansada de la feinada, i qui estigui acostumat a rebre dossiers de premsa entendrà que no tots els dossiers de premsa o no totes les presentacions són com la que ara escoltarem. Per tant, comencem per l'ordre institucional. Primer, com dèiem, el regidor de Cultura, Gavi Serrano, que va explicar que la conclusió de l'any Rossinyol va motivar continua celebrant esdeveniments i en aquest cas la commemoració del 75è aniversari de la mort d'Utrillo. Miquel Utrillo i les Arts serà aquesta exposició que s'inaugura aquest divendres, però a més d'aquesta exposició el que sembla ser és que hi ha un magnífic catàleg, un catàleg de 404 pàgines, que també explica una miqueta més tard la Vinyet, que permet el tractar la figura de Miquel Utrillo com mai havia estat tractada fins ara. Per tant, felicita a Vinyet Panyella per la seva feina i també, evidentment, destaca la col·laboració que ha tingut l'Ajuntament amb el Consorci del Patrimoni de Sitges. Gavi Serrano.
Presentar-vos el que nosaltres hem anomenat la commemoració Utrillo, que en definitiva la van començar el mes de gener, però que ja eren conscients quan tiraven endavant aquesta commemoració que l'activitat més important es desenvoluparia a la tardor d'aquest any. Si recordeu, l'any 2006 van tirar endavant el que vam anomenar l'any Rossinyol i durant un any van a Sitges i altres indrets de tot el territori espanyol va haver-hi activitats al voltant de l'any Rossinyol. Una de les conclusions d'aquest any va ser que seria bo poder continuar amb els treballs i amb les propostes al voltant del modernisme, que enteníem que era un dels elements importants de la nostra vila. Per això, quan l'any 2009 recordàvem els 75 anys de la mort de Miquel Utrillo, pues, enteníem que valia la pena posar en valor aquest personatge. I sobretot perquè enteníem des de l'Ajuntament de Sitges que mai s'havia fet justícia a Miquel Utrillo i que calia un estudi en profunditat de la seva vida i sobretot la seva relació amb les arts. Aquest divendres presentarem Miquel Utrillo i les arts, que és una exposició, jo crec que magnífica, que acompanya, està acompanyada d'un catàleg, jo diria, impressionant, i que recull molta informació de la vida i de la història de Miquel Utrillo. Jo crec que mai s'havia fet un estudi amb aquesta profunditat i he d'agrair a tota la gent que ha participat, no?, que puguem avui tenir aquest producte a la nostra base. Estic segur que, igual que va ser els altres productes de l'any Rossinyol, que van ser un èxit, també tindrem molta afluència de públic en la proposta de Miquel Utrillo a les arts.
Tot plegat s'inaugura demà a les 8 del vespre.
A continuació, Antoni Sella, el gerent del Consorci del Patrimoni de Sitges, que va definir Miquel Utrillo com un personatge cabdal per la història del modernisme i de la història de Sitges, de la cultura sitgetana, però també un personatge difícil, un personatge que no era un personatge de primera fila, malgrat estar sempre al voltant dels que sí que eren la primera fila, que va tenir una vida molt complexa i que relativament ha estat poc estudiat, que no tenia fins ara cap monografia. Però, per tant, doncs, entén Antoni Sella que a través d'aquesta mostra, a través d'aquesta feina, doncs, que ha comissariat la Vinyet Panyella, se li ha pogut fer justícia. Escoltem Antoni Sella.
Per part nostra, també volguda i obligada. No recordem que nosaltres ens movem en els nostres museus en un període cronològic que va entre 1870 i 1936, que una part importantíssim del nostre període cronològic és el modernisme i que Utrillo és un personatge cabdal en el modernisme i també cabdal en la vida i l'entorn patrimonial de Sitges, pel que hi va fer. Realment, quan ens vam plantejar aquesta exposició, tots sabíem que Utrillo era un personatge difícil, per diversos motius. Difícil perquè en les seves execucions no va estar mai a primera fila. És a dir, Utrillo tenia més cervell que mans, m'atreviria a dir. Difícil perquè la seva vida també va tenir uns punts de complexitat amb les seves amistats. I difícil perquè és un personatge relativament poc estudiat. De fet, en la molta literatura que ha generat el modernisme i que ha generat el noucentisme, on també Utrillo s'hi encavalcà, no hi ha una monografia d'Utrillo amb tots els ets i uts. O sigui, tots els altres personatges de primer o segon rengle, o quasi tots, del món modernista, tots ells han tingut generalment alguna monografia extreta a partir d'una tesi doctoral. No és el cas d'Utrillo. Utrillo més aviat ha estat vist com un personatge, com l'etern company de viatge del nucli format per Rossinyol, per Ramon Casas, per Clarassó, i de fet, si gratem una mica, doncs ens veiem que no és l'etern company de viatge, sinó que moltes vegades és, per dir-ho així, l'etern introductor de noves tendències. A Utrillo, malgrat el seu caràcter, entenem que no s'havia fet justícia, i això és un dels esperons que ens ha dut a dedicar-li una exposició que pel que són les exposicions que es fan a Sitges, és una exposició que ha requerit un gran esforç. És d'aquells tipus d'exposicions que Sitges es pot permetre el luxe de fer-ne una cada dos anys, i així es fa des de l'any 2002, i que són unes exposicions que intenten, per una banda, recuperar el paper que Sitges ha tingut en la cultura catalana en el període del seu màxim esplendor, i per altra banda, revisar les figures o les èpoques de les quals tractem.
Una exposició no com les altres, com ha comentat Antoni Sella, amb una ambició des del punt de vista de contingut i des del punt de vista formal molt important, com aquells esforços que no es poden fer massa sovint.
I a continuació el que comentàvem amb la comissària Vinyet Panyella, que bé, deia que està ja esgotant les últimes hores abans de la inauguració, una feina de, molt important que li ha representat, esperem poder parlar amb ella la setmana vinent, però entenem que ha estat una feina, això, molt destacada, ordenar aquesta exposició, preparar aquest catàleg que en el fons posi de relleu tota la figura, la part que es coneixia i la part que no es desconeixia. Hi ha molt material, hi ha un arxiu Trillo a la biblioteca, però també hi ha molt material dispers que serveix per anar emmarcant molt el personatge, un personatge que no, com contava Antoni Sella, no era un personatge de primera fila, de primeríssima fila, com podria ser Rossinyol, però sí que era un personatge molt intel·ligent que sabia estar a prop dels grans personatges i fins i tot sabia donar-los aquest impuls. Almenys és el que vàrem entendre. Per tant, un personatge que necessitava aquesta mostra, aquesta exposició, aquesta commemoració per poder posar-lo en relleu. Vinyet Panyella, que més que una presentació per una roda de premsa, ens va fer una petita, interessantíssima, però petita conferència sobre Miquel Utrillo, perquè, resumint el que dona de si l'exposició, que són quatre, cinc àmbits, ens va explicar de manera resumida la vida de Miquel Utrillo. Per tant, els deixem amb aquesta conferència per periodistes, per definir-lo d'alguna manera, sobre Miquel Utrillo. Vinyet Panyella.
En aquest moment em sento com si estigués fent el compte enrere. Confesso que estic una mica així, no? Entre emocionada, l'expectativa. Intentaré explicar el millor possible tot el que ha estat la commemoració, com l'hem concebuda i, sobretot, què hi haurà a l'exposició i com l'hem feta. Però abans volia agrair molt sincerament, i ho vull fer en públic, a l'Ajuntament de Sitges i concretament a la persona del regidor de Cultura, la confiança que m'ha fet, perquè jo sé que per ell no era fàcil, més enllà de la bona relació, Utrillo era un desconegut o un nom d'acompanyament, i, diguem-ne, decidir que volia fer una commemoració d'aquest tipus i donar-me carta blanca perquè fes les propostes i perquè tirés endavant l'exposició, jo crec que per part seva ha estat una mostra de confiança molt gran i que jo realment vull agrair, perquè per mi també és una gran oportunitat. Jo espero que d'aquesta, diguem-ne, aventura en sortim tots contents, jo crec que sí. I també, per la part que em toca, manifestar que ho he fet amb tots els coneixements que he estat capaç, però sobretot amb molta il·lusió. Amb molta il·lusió i amb molta convicció, sabent que anava sobre una figura que em permetia jugar sobre segur. L'altre agraïment que haig de fer és el Consorci del Patrimoni de Sitges, en primer lloc el seu director, l'Antoni Sella, perquè molt per les mateixes raons, i també perquè des del Consorci, que ha estat, diguéssim, la màquina operativa de realitzar tot el que és la gestió de l'exposició, totes les persones que hi han treballat, que jo crec que han sigut tots, des del director fins a tothom, hi han posat tota la seva feina, capacitat, il·lusió, en fi, i tota la seva disponibilitat, perquè la feina realment era molta. Per què? Per això que dèiem, perquè jugàvem amb un personatge que ha estat sempre un nom d'acompanyament, però que és la primera vegada a la història cultural d'aquest país, que se li dedica una atenció, diguéssim, per posar-lo en circulació dins d'aquesta pròpia història cultural. Quan vaig presentar el projecte de la commemoració al regidor de Cultura, vam estar d'acord en uns objectius bàsics, que també doncs, havíem comentat amb el director del Consorci, que eren senzillament això, no? És a dir, aportar coneixement sobre l'obra d'Utrillo, fer-la accessible i situar-lo en el context precís de la seva gran activitat, que era la seva aportació a les arts. I a partir d'aquí, a part d'altres activitats que hem portat a terme, jo voldria recordar doncs, fins ara la conferència d'obertura al Saló Blau de Maricel el 24 de gener, que era aquell dia d'aquella ventada tan tremenda que ens va destrossar mig poble, però que el Saló Blau estava ple, cosa que jo no entenia, perquè de fet era un dia com molt especial, molt accidentat. Després, vàrem, el mes d'abril, des de Serrador, havíem promogut un dossier monogràfic d'Utrillo, que és la primera vegada que Utrillo té un dossier monogràfic en una revista, i el van presentar també el Cau Ferrat, presidint-ho pel regidor de Cultura i pel director del Consorci. I després doncs, ja passàvem, bueno, a part d'activitats més de difusió i així, ja hem passat en aquesta exposició, que com s'ha dit molt bé, és el nucli principal de la commemoració, que doncs, anirà seguida de l'àlbum Maricel, que després en parlarem un momentet, i doncs, bé, d'activitats diguem-ne, complementàries, que en aquest dossier que us hem lliurat les teniu actualitzades i que us convido a més a clicar al web de l'Ajuntament, que doncs, a partir d'aquests dies hi ha un apartat de commemoració al Trillo on hi haurà tota la informació també accessible i posada al dia. L'exposició, com l'hem pensada? Doncs bé, la idea ha estat, bàsicament, una exposició que expliqui qui és el personatge i què ha fet en relació amb les arts. Amb les arts en el sentit més ampli possible. Per tant, hem sacrificat molta part biogràfica, en aquí sí que vull dir que utilitzo tota una biografia de novel·la, bueno, novel·la és poc, de pel·lícula, vaja, com Rossinyol, també, biografies molt diferents, però molt atractiva, molt variada, molt aventurera. De fet, hi ha un primer apartat que es diu l'infant a l'exili i el jove aventurer, i que de fet aquest esperit d'aventura, de viatge, descoberta, el manté fins al final de la seva vida, fins al 31 que es mor en Rossinyol, que llavors ja ve el punt i a part final. Però mentrestant, Utrillo, diguem-ne, fa de tot. Què vol dir? Dibuixa, pinta, és dels primers artistes catalans que fa cartells, com ja veureu, fa escenografia, dibuixa olis, promou espectacles, promou articles i finalment, quan dic finalment vull dir 1899-1900, es consolida com un gran coneixedor i com un molt bon crític d'art amb molta idea del que vindrà. A mi em fa molt de goig poder parlar d'Utrillo en aquesta sala, perquè és clar, és aquí on Utrillo, diguem-ne, passa a ser, anava a dir, mundialment conegut, no és així, però passa a ser conegut en totes les seves capacitats pel món artístic de Barcelona. I és aquí, en aquesta sala, i al costat, tantes vegades pintada per Lopiso, o recreada per Lopiso, on doncs, ell troba doncs, aquells joves impertinents que no volen anar a l'escola de Llotja, que són en Mir i en Onell, que se'n van a pintar doncs, el Somorrostro, troba el jove Picasso, que encara vol menys anar a pintar Llotja, perquè a més un pare és professor, però que ell amb el seu ull clínic veu que realment val molt i no el deixa de petja fins que li munta una exposició a la sala Parés, etc. És a dir, aquest vessant de coneixedor, de conèixer, que li deien, i de crític d'art el desenvolupa sobretot a partir de l'època dels quatre gats. Però abans ha fet moltes altres coses adelantant-se precisament el que és aquesta activitat diguem-ne tan constant i contínua que li omple la vida. Que li omple la vida amb molts alts i baixos, perquè com recorda en Joan Capdevila, en un dels articles més bonics que s'han escrit en el moment de la mort d'ell, d'Utrillo, diu, és un home que va néixer pobre, que va morir pobre, i és veritat, però Bedi va donar el millor que tenia doncs, per aquesta vivència absoluta de les arts, procurant no ser només un gran gestor cultural, que és el que li diríem en paraules d'avui dia, sinó procurant, a més, doncs, deixar la seva petja el més discretament possible, i sobretot que lluís la gent que realment tenia valors i que havia de lluir. Aquest és el trillo que intento plantejar a l'exposició. He de dir que l'exposició té el complement bàsic també, que és el catàleg. El regidor s'hi ha referit. Jo sé que en aquest moment és un gran esforç publicar el catàleg que publiquem, que espero que divendres ho puguem tenir a les mans, perquè veureu que és un catàleg de bàsics. És a dir, la monografia que mai hem tingut la tindrem en aquest catàleg, que, si no m'equivoco, i pel que em diuen el regidor i la coordinadora de la commemoració, passem de les 400 pàgines.
404.
Quan?
404.
404. Bueno, t'anava a dir ho sento, no et dic que ho sento perquè no ho sento, sinó que me n'alegro molt, perquè realment és la monografia que no hem tingut i l'estudi o la informació bàsica a partir de la qual moltes persones, qui tingui interès, podrà conèixer el personatge, podrà veure la seva obra i podrà treballar a partir del que ja es donen aquí. Per tant, no haurà de fer treball de camp, no haurà de buidar revistes, no haurà de buscar l'obra per ahí perquè ja estarà reunida, etc. No? Aquest catàleg, us explico molt breument el que té, té un estudi introductori que he fet jo mateixa, Miquel Trillo i les Arts, i després té un diccionari Trillo, perquè davant de la impossibilitat d'encarregar molts articles, molt, diguem-ne, a molta gent, perquè s'ho valia, vaig optar per obrir un diccionari amb entrades, una quarantena d'entrades, i encarregar-les a persones que han treballat aspectes o personatges relacionats amb Trillo, que potser no són els més coneguts, més aviat són figures de l'entremig moltes vegades, em refereixo, per exemple, a un Santiago Segura, de les Galeries Laietanes, o, per exemple, doncs, a un Oleguer Junyent, un gran viatger, col·leccionista i proveïdor de peces de Maricel, per exemple, per dir-ne dos. I surt també en Cambó, com a advocat del Diring, i òbviament hi surten les persones inexcusables, des de Mr. Diring, passant per la muller de l'Utrillo, que és Adola Vidal, passant, doncs, òbviament per Picasso, passant per Rossinyol i per Casas. Però bé, n'hi pot haver molts més, però com a mínim són 40 entrades, no sé si 39 o 42 ara, és a dir, que donen idea de l'entorn pel qual es mou aquest personatge. A més, el catàleg té també el catàleg de l'obra que hem pogut localitzar sobre el Trillo fins a aquest moment, que vol dir fa 2 mesos quan el vam tancar. Aquest catàleg no raonat, però sí molt ampli, de l'obra del Trillo es va encarregar a una persona doncs, molt capaç de tirar endavant un repte com aquest, que és l'Ignasi Domènech, que ha fet un veritable esforç per localitzar obra a tot arreu, sota les pedres, com si diguéssim. I per tant, sí que és cert doncs, que després sempre van sortint, sempre hi ha aquest goteig, ah, mira, hi ha aquest aquí, aquest allà, però en aquest moment tenim localitzades més de 200 obres, que ja es diu, de Miquel Utrillo, dibuixos, cartells, olis, projectes, etc etc etc. I també hi ha una bibliografia del personatge, amb tot el que s'ha pogut buidar i diguem-ne documentar, que també doncs, sempre et pot sortir aquell article o aquella altra cosa, però que també abasta, doncs, jo diria, unes 300 entrades d'articles i treballs. Ell va fer pocs llibres, però va fer molts articles, bàsicament sobre l'art, que l'ha portat a terme el Francesc Parra. Bé, tot això unit, evidentment, amb el catàleg de l'exposició, que són 178 peces, doncs us donarà la idea de la magnitud d'aquest volum, que doncs, jo crec que doncs, més enllà dels col·leccionistes i de les persones interessades a les biblioteques a les quals formi part ara endavant, constituirà una obra de referència inexcusable. I aquest era el meu propòsit, que a més de l'exposició, l'any Utrillo ens deixés aquesta obra de referència. Val a dir que també té la traducció de textos en castellà i en anglès, perquè doncs, vam pensar doncs, que degut a les relacions utrillesques amb el que és doncs, el continent europeu i els Estats Units, valia la pena de donar accés a la informació principal. I per això està en castellà i en anglès. Pel que fa a l'exposició, s'ha articulat en 5 àmbits, és a dir, a grans trets, perquè em semblava que havia de ser el més ordenada possible, amb un circuit marcat, és a dir, en això hi vaig tenir molt d'interès, perquè ningú es perdés per un pessic o per un altre, que gràcies al dissenyador Oriol Blanc, doncs realment penso que a nivell físic ens permetrà fer un passeig per aquest Miquel Utrillo i les Arts, per aquests 40 i escaig d'anys, de fet, els 70 pocs que va viure, enmig d'obres d'art i molt pocs documents. El paper és molt avorrit, ja ho sabeu vosaltres, i tot el que no entri directament pels ulls doncs, costa molt d'assimilar. I per tant vaig sacrificar la curiositat, diguem-ne, pel paper, que d'altra banda també parlarem ara un moment del projecte digital, que el regidor també potser se'n podrà dir alguna cosa més, i en canvi vaig primar tot el que era la part visual. O sigui, la visualitat, que és el que una exposició artística doncs, pròpiament ens comporta. Per tant, hi haurà una introducció, on podem veure un recull de cartells, diguem-ne, significatius en la seva obra. Tindrem l'utilitat cartellista en tota la seva magnitud. De tots els seus cartells, només ens en falten dos, que tinguem localitzats, un perquè no s'ha localitzat, i l'altre perquè, lamentablement, no pot venir per raons de força major. Però tota la resta doncs, estaran allà, tant els que va fer en solitari com els que va fer quatre mans. I llavors passarem al primer àmbit, que és aquest, l'infant a l'exili, el jove aventurer. Explica una mica el context familiar. Fill de pare liberal, compromès amb els liberals i republicans de Barcelona, va ser de la Junta Revolucionària de la ciutat del 68, és a dir, dels que van derrocar la Ciutadella, etc etc. I va haver d'exiliar-se dues vegades i passar alguna temporada fora, amb la família. D'aquí li ve l'Utrillo, el coneixement de París. El segon àmbit és aquest que he titulat Art i Bohèmia a París, que va des del 89, quan hi va com a corresponsal de La Vanguardia, més enllà de la primera incursió, que, la qual doncs, coneix Montmartre molt a fons i estableix la relació amorosa amb la Susan Baladón, de la qual neix el nen futur artista Maurice Utrillo Baladón. I el 89 hi va com a corresponsal de La Vanguardia a l'exposició del 89 justament, i allà enllaça amb la vida bohèmia a la qual s'incorporen al cap de molt poc els Amics de Barcelona, Rossinyol, Casas, Clarassó, també Ramon Canudes, i també una breu temporada, doncs Andreu Solà i Vidal, que és un d'aquests noms que deia secundaris però que també sortiran, etc. En aquest París veurem com reconeix la criatura, com esdevé model de Rossinyol, diguéssim, en aquells retrats magnífics que hi ha al Manac i que afortunadament doncs, un d'ells vindrà a l'exposició. I veurem també el pas que fa del periodisme a La Vanguardia a les ombres xineses, amb un primer cartell que pinta el 93, que és l'original, a més, que ve del Centre Pompidou, per anar a l'exposició de Chicago el 93 a provar fortuna, que és una fortuna, diguem-ne, molt relativa, és un periple interessantíssim i molt novel·lesc, però que doncs, li comporta passar un any i mig als Estats Units vivint realment allò d'un dia per altre, és a dir, però se'n surt molt bé, com ja veureu en l'article de Miquel Utrillo i les Arts. Aleshores, aquest Utrillo torna i aleshores s'instal·la al Quai Bourbon per pocs mesos i passem al tercer àmbit, que és l'àmbit del modernisme, que hem titulat Del Cau Ferrat a Pèl i Ploma, passant, òbviament, pels quatre gats, per aquesta casa. El Cau Ferrat Utrillo el que fa és entrar de ple en aquest modernisme liderat per Rossinyol, consolidat i molt potent, que de mica en mica es va traslladant als quatre gats, en bona part perquè el 99, al cap de dos anys, obria aquest local, Rossinyol ha de marxar a París a fer la cura de salut i desmorfinització, i Utrillo es converteix en el cap pensant del que és la cerveseria i les seves activitats artístiques. Importa les ombres xineses, de fet hi ha una fotografia que devia ser per aquí, amb el teatrí, dibuixat per ell mateix, que, no, doncs, que no es conserva, però vull dir que ja està documentat. I recupera els Puccinellis com a element d'espectacle de cultura popular i a més porta a terme doncs, les grans exposicions. Quan aquesta casa tanca, coincideix, la casa, els quatre gats tanca el juny, pèl i ploma al desembre decideix convertir-se en una altra cosa i comença aquesta transició important sense ruptura, com ha dit molt bé el director del Consorci de Patrimoni de Sitges, del modernisme cap al noucentisme, perquè Utrillo, que a París ha conegut una persona, un artista tan especial i tan allunyat de la pintura simbolista d'alguna manera com Pierre Puvis de Chavannes, o simbolista d'una altra manera, simbolista clàssic, doncs el que fa és, diguem-ne, importar a Barcelona aquesta tendència, diguéssim, que després ens abocarà cap al vessant classicista, més classicista del noucentisme. Hi ha un cartell que veureu, que jo considero molt important, que és el de l'espectacle de la Ifigènia a Tàurida, que va tenir lloc el 98, al Laberint d'Horta, una obra de Goethe traduïda per Maragall, que la van escenificar amb Utrillo, l'escenògraf i cartellista, al Laberint d'Horta, que el cartell mostra tot el que és el contrari de l'estètica, diguem-ne, de la imatge de la dona del modernisme. En lloc de la femme fatale amb els barrets i amb l'elegància que teniu a la invitació aquesta, que és un cartell del 97, teniu una Ifigènia amb la toga clàssica mirant del perfil amb un paisatge que gairebé ens porta aquest paisatge de la Catalunya grega de l'Andel, molt anticipat. Bé, aquest cartell i el substrat utrillesc, diguem-ne, amatent el tema d'aquest classicisme heredat de Puví, que Torres Garcia també importa i que Pèl i Ploma ja reprodueix, en el 1902, si no em falla ara la memòria, és el que el substrat que de mica en mica va aflorant a forma i que contribueix, jo diria que bastant directament, bastant discretament, cap a la recepció de la idea de l'os, de classicisme, de noucentisme, etc. etc. I això es veurà de ple a la gran època de Maricel. Maricel ha estat molt difícil de tractar-lo a l'exposició, pel que us ha comentat el director del Consorci del Patrimoni. Vàrem acordar que com que el 2010 és el centenari de l'inici de Maricel, doncs que faríem un punt a part i que el tractaríem d'una manera molt àgil i molt visual en una exposició fotogràfica, perquè tenim el gran fons de fotografies de Maricel, entre les de la col·lecció Trillo, la del Museu del Cau Ferrat i dels Museus de Maricel, del Consorci Vaja, i de l'Arxiu Històric de Sitges, que és un dels tres pilars, diguem-ne, juntament amb la biblioteca del nostre patrimoni escrit i documental. I aleshores això, juntament amb la planimetria que tenim pràcticament completa i amb alguns dibuixos, ho situaríem en el context aquest de 1910. Però no podíem deixar l'exposició sense Maricel i hi hem aportat una mostra de la planimetria i alguns elements que després no aniran a l'altra exposició, com algun document, en aquest cas sí, de factures, documents, etc. En tot cas, la gran època de Maricel, diguem-ne, comporta dues coses. Comporta el compromís d'Utrillo amb els aliats durant la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, diguem, amb una mostra molt concreta, però també molt visual. En aquest sentit, la millor mostra que tenim, i us la recomano, són les pintures murals de Sert a Maricel de Mar. Com que l'entrada de l'exposició em sembla que és conjunta amb els museus, jo us recomanaria molt i molt i molt de fer la passada per la planta baixa de Torre Sant Miquel i veure aquella pintura, i també alguns capítols d'en Jou sobre algunes alegories de la Primera Guerra Mundial, com els polis i la infermera d'Octavel i alguna altra cosa. Però vull dir que allò està present iconogràficament a Maricel. I comporta la gran ruptura amb Mr. Deering, que llavors Utrillo doncs, pateix el tram més gran de la seva vida, perquè el projecte, no només d'edifici, sinó de col·lecció d'art, se'n va a Norris, desapareix, queda l'edifici buit, però ell llavors hi ha d'anar cap a una altra cosa. I llavors tenim aquests anys en què es converteix en assessor artístic, aquests anys en què s'ha de vendre la seva pròpia col·lecció d'art amb el Lluís Plandiure, que és la que avui dia forma part del MNAC, que després Plandiure el 32 la ven al MNAC, i tenim aquest Utrillo, que llavors s'implica molt més a la vida local sitgetana, i doncs el trobem en qualsevol iniciativa que es promogui, des de l'exposició de Clavells, fins a Terra Mar, fins al 25 en la primera mostra de Sitgetà, etc. etc. Però en paral·lel continua fent tasques d'assessorament i d'expert a Barcelona, els col·leccionistes, els antiquaris, que és, diguéssim, un aspecte menys conegut, però doncs, que també d'alguna manera doncs, es demostra en el moment que en Plandiura el fa assessor de l'exposició universal del 29, en el propi any 26, quan comença a prendre cos l'organització, i Botrillo allà té l'última oportunitat de fer un projecte, que és el del poble espanyol. La idea del poble espanyol és purament botrillesca. L'any 23, quan es comença a parlar d'una exposició d'indústries elèctriques, ja fa un projecte que és la base del poble espanyol, que es titula Iberiona, el projecte el veureu sobre paper allà en una vitrina, perquè aquest va ser un tema molt polèmic en el seu moment també, i aleshores el que fa doncs, és, bé, és a dir, presentar-lo el 26, projecte agrada, ja ha fet molts viatges per Santiago Segura i per altra gent cap a Andalusia, cap a Castella, però aleshores el que fa doncs, és anar amb en Reventós i amb en Folguera i amb en Nogués en aquest viatge, diguéssim, pel nord d'Espanya i per Castella, sobretot, i després a Andalusia, per, diguem-ne, triar els elements que configuraran aquest, diguéssim, aquesta recomposició de l'arquitectura popular espanyola a l'abast dels visitants de l'exposició, que després doncs, no s'enderroca, afortunadament, i queda a Barcelona fins ara mateix com una mostra del que ha estat en un moment determinat la recepció d'aquesta arquitectura popular. Popular, bàsicament, i poc monumental, que és el poble espanyol. Entremig, a més, hi ha la perllongada etapa de la direcció artística de l'Enciclopèdia Espasa. El 1906 el Josep Espasa i Aguilera el crida com a assessor i director artístic de l'Enciclopèdia Espasa. Aquest és un gran capítol que ha estat estudiat afortunadament per un expert que ens ha fet l'article en aquest diccionari Utrillo i que també doncs, veureu visualment en l'exposició. És a dir, que amb 270 metres quadrats, serà això, aproximadament, 270 metres quadrats tindrem l'ocasió de contemplar doncs, tot el que és aquesta vida tan dedicada a l'art sota tantes, diguem-ne, actituds, no? Actituds constructives, sobretot. Constructives de perspectiva de modernitat, és a dir, Utrillo sempre està doncs, a la que salta a veure qui és el més jove i el més modern, Picasso és el gran exemple, i aquesta és una característica doncs, que conserva per tota la vida, no? És a dir, i el vessant hispanista amb grans coneixements de tot el que són col·leccions estrangeres, això li val també doncs, tot el crèdit perquè l'any 9, Mr. Deering, fins a l'any 21, fins que no hi ha diguem-ne la coincidència d'elements conflictius que provoquen la ruptura, doncs li faci plena confiança per fer, desfer, comprar, vendre no, és a dir, comprar, comprar, comprar i construir la seva gran col·lecció d'art hispànic i d'art universal. Bé, això és el que veurem. Pel que fa a l'àlbum Maricel, doncs ja ho hem comentat, tindrem ocasió de parlar-ne segurament quan la tinguem més embastada, però el que ara ens interessa doncs, és que aquesta col·lecció, que compta doncs, amb peces del Cau Ferrat, evidentment, la col·lecció Trillo, propietat de Sitges, adquirida el 81, que doncs, forma part de la Biblioteca Rossinyol també, del MNAC, del Centre Pompidou, de la Fundació Gòdia, de la Fundació Rocamora, del Museu Picasso, de la Fundació del Museu Avelló de Mollet i de molts col·leccionistes, alguns en nom propi, altres doncs, en aquest discret anonimat on els agrada estar, doncs ens han deixat amb molt bona disposició realment i la feina ha estat triar, clar, ha estat triar perquè doncs és a dir, per més que te limitis l'espai i diguis no puc passar d'aquest límit, doncs sempre hi ha això i allò i allò altre, que realment et fa molt difícil poder fer una tria de peces, però em sembla que si més no, jo crec que veurem el més significatiu i el més important.
Però nosaltres vam fer un acord amb la Fundació Ave Maria. Sabeu que la Fundació Ave Maria és una fundació de Sitges que treballa o acompanya a persones amb discapacitats. i el que han fet és digitalitzar tot el fons que teníem d'Utrillo, perquè també és una manera de fer-lo més universal, no? És a dir, al final la internet o la digitalització el que es permet és que tothom pugui accedir a aquesta documentació i a aquest material, no? Per tant, a partir d'aquí estem estudiant com ho col·loquem en xarxa i com acabem de fer-lo, però estarà digitalitzat, garantirem. Però jo crec que va ser una de les reflexions que vam fer amb l'any Rossinyol, que vam també restaurar molt de material, vam digitalitzar molt material també, perquè al final el que creiem és que el patrimoni nostre doncs l'hem de conservar, i quan menys mans toquin, estudiosos, el que sigui, toquin aquest material, garantirem més la seva supervivència, no? Per tant, digitalitzem tot i ho posem a l'abast per un suport digital, no?
S'ha fet una gran feina, és a dir, evidentment, doncs, clar, com que érem nous tots plegats en aquest tema, doncs hem hagut de fer doncs, feines més experimentals, mirar, doncs, per exemple, cada tipus de document, perquè n'hi ha de molt diversos, doncs, a resolució, etc. I en paral·lel hem anat primer classificant, què és cada cosa, i després catalogant. Aleshores, d'acord amb el regidor, vàrem convenir doncs, que cap a final d'aquest any farem una primera, diguem-ne, tramesa a la xarxa, en un portal, hem d'acabar de definir, per tant, d'accés universal. Aleshores, també és veritat que ja en aquest moment diversos investigadors doncs, que han anat tenint interès per l'Utrillo, és a dir, tot ha estat, diguem-ne, començar a publicitar la commemoració doncs, a part d'alguns treballs, diguéssim, que s'havien fet sectorials, parcials, doncs hi ha hagut un seguit de persones que s'han interessat per fer treballs de recerca acadèmica. Vull remarcar, per exemple, doncs, el Sebastià Sánchez Sauleda, que doncs, en aquest moment està encarant la tesi cap a les col·leccions de Maricel, que és a més ens ha ajudat molt a documentar coses. Vull remarcar també el propi Ignasi Domènech, que editarà la correspondència al Trillo Diving l'any vinent, i com a mínim, que jo sàpiga, una tesi doctoral que es planteja en aquest moment i han obtingut còpia digital per poder treballar. És a dir, per tant, els papers originals no, perquè realment la conservació és molt precària i les fotografies encara més, però el que són els CDs per treballar doncs, sí que se'ls ha proporcionat. Ara, això posat a la xarxa, evidentment, dona un accés extraordinari i dona moltes possibilitats de coneixement. I ara ens permet preservar el que realment és molt i molt i molt fràgil.
Explicació detallada que hi feu amb roda de premsa la comissària de l'any Utrillo i d'aquesta exposició que s'inaugura demà a l'edifici Miramar a partir de les 8 del vespre. Miquel Utrillo i les arts, entre les funcions bàsiques d'aquesta exposició, doncs ho hem pogut escoltar, sobretot el coneixement d'aquesta personalitat polièdrica amb la capacitat precisament d'acostar-se a aquelles persones de reconeguda vàlua i, per tant, d'alguna manera també ajudar-les a desenvolupar els seus projectes. Entre els objectius de l'any Utrillo, doncs una bona colla i tots ells prou lloables. La recuperació de la personalitat artística d'Utrillo en el context de la historiografia cultural, la catalogació de la seva obra plàstica, quadres, dibuixos, plànols, il·lustracions de premsa i de llibres, cartells en solitari i a quatre mans amb Rossinyol o en Cases, la promoció de la seva obra crítica i artística en la historiografia general i especialitzada de l'art, la resituació de la seva personalitat en el context de la història cultural o la difusió de la vinculació d'Utrillo amb la vila de Sitges, on va viure i treballar durant gairebé 4 dècades, la posada en valor de la riquesa de l'arxiu Utrillo que es troba a la Biblioteca Popular Santiago Rossinyol a través de la seva classificació i catalogació definitives o el posicionament definitiu de Miquel Utrillo a la història cultural de Sitges i de Catalunya. L'exposició Miquel Utrillo i les arts, l'exposició que s'inaugura demà, es podrà veure com els comentàvem, us ho dèiem així, fent servir la memòria, no ens cal ara, la documentació que varen aportar ahir en la roda de premsa ho marca ben clar, fins al 10 de gener de l'any que ve es podrà veure aquesta exposició que s'inaugura demà a partir de les 8 del vespre, motiu, com els dèiem, del 75è aniversari de la mort de Miquel Utrillo. S'ha posat en marxa tota aquesta commemoració, que a part de l'exposició encara tindrà altres motius d'interès. Fins i tot un espectacle de cabaret i ombres xineses recuperant les obres representades per Miquel Utrillo i Pere Romeu a París, Chicago i també Els Quatre Gats. Hi haurà també un cicle de conferències i taules rodones, però per això haurem d'arribar a l'any 2010. De moment, demà la cita és a les 8 del vespre.